Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín amb notícies de territori. Escaping War és el documental que els alumnes de segon d'ESO de l'Institut del Vall de Llémena de Sant Gregori han realitzat per mostrar la realitat dels refugiats. Després de presentar-lo al Parlament Europeu, ahir el van donar a conèixer a Girona. Siso García, IFM Girona, bona tarda.
Bona tarda. Els alumnes de l'Institut de la Vall de Llémena de Sant Gregori, juntament amb un altre institut de Viena, han treballat durant 2 anys en un documental que mostra les conseqüències de l'exili, comparant 2 períodes de la història. L'utilització d'imatges actuals confrontades amb imatges de fa 80 anys ens permet entendre la situació dels refugiats enmig d'un conflicte bèl·lic. Escoltem Berta Senyer, de l'Institut Vall de Llémena.
L'exili, comparant l'exili de la Guerra Civil Espanyola amb l'exili que estan patint els refugiats sirians actuals, i hem fet el projecte juntament amb l'Institut Indercrim de Viena, que allà ells han entrevistat els sirians.
Amb aquest paral·lelisme, els alumnes han pogut acostar-se a la realitat que els seus avis i besavis van haver de viure, ja que gran part del treball s'ha basat en entrevistes a testimonis. A més, el projecte ha inclòs sortides a Argelers, la maternitat d'Elna o una part de la ruta de l'exili, amb la idea que els alumnes reflexionin i es conscienciïn del que va passar i del que passa actualment. El projecte forma part d'una beca Erasmus i, a més, els alumnes també han treballat la part més tècnica i de narració del documental amb una formació que van rebre prèviament.
El grup Morgan serà l'encarregat d'encetar el Festival de Begur que celebrarà el proper 27 de juliol. Televisió de Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. Morgan seran els encarregats d'aixecar el taló del Festival de Begur. La dolça veu de Nina de Juan pujarà a l'escenari del Festival Begurenc el proper 27 de juliol. Amb la presentació de l'àlbum Air, publicat el 2018, un tractat de rock americà, pop, blues, folk, soul i R&B, que entre la subtilitat i el ball faran que es doni el tret de sortida a la 42a edició del Festival de Begur. Aquest és un dels 10 concerts que formen part de la programació 2019, que es tancarà el 24 d'agost amb un homenatge a Carmen Amaya i per on hi passaran noms com Joan Dausà, Jofre Verdagí o Los Mambo Jambo, entre d'altres. Amb aquest programa, el festival pretén oferir concerts de qualitat però assequibles al gran públic i on s'hi encabeixen una gran diversitat d'estils que van des del soul a la cançó o al pop, passant pel flamenc i altres ritmes. L'objectiu d'aquesta nova edició és consolidar els espais d'exhibició que s'han anat obrint pel festival, incorporant enguany també la plaça de la Vila i seguir reflectint l'eclecticisme artístic i cultural de Begur.
Gràcies, Jèssica, i ara també tenim temps per parlar d'esports. Perquè comencem amb futbol. El sorteig de les eliminatòries d'ascens a segona A i a segona B seran dilluns vinent. La Ciutat Esportiva de les Roces acollirà dilluns a partir de 4:45 de la tarda el sorteig a la segona B Espanyol B o Cornellà, jugant aquesta última jornada, tercera, Llagostera, Hospitalet, Horta i Prat. En hoquei patins, novat amb el Barça, el jugador usonenc seguirà el club blaugrana fins al 2021. Va debutar amb el Barça el 2003, suma 54 títols al seu palmarès i arribarà a les 18 temporades com a blaugrana. Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vull recordar-vos que tenim un concurs obert i que podeu participar, i de la mateixa manera que podeu...
El concurs del Far.
Gràcies, molt bé, Didac. I que podeu, de la mateixa manera, portar propostes, idees, el que us vingui pel cap, o complementar alguna de les qüestions que sovint parlem al programa. I ens ha passat alguna vegada, no?, que ens ha trucat algú o ens ha enviat algun correu i ens diu: escolta, amb allò que heu dit no estic d'acord, o allò que heu dit hi ha una part que sí, hi ha una part que no, o allò que he dit està molt encertat i m'agradaria, doncs, d'alguna manera afegir-hi. Bé, doncs, ho podeu fer amb tots els temes que tractem, i la millor manera és a través de Twitter, a través d'Alfar FM, a través de Facebook, a través d'Alfar, o a través del correu electrònic, alfarlaxarxa@gmail.com. És la manera de posar-vos en contacte amb nosaltres i, per què no, aportar i, d'alguna manera, ajudar a crear aquest espai de reflexió, de debat, de divulgació que cada tarda obrim aquí a la ràdio amb la voluntat de donar sortida a les necessitats i les inquietuds d'un sector. Per cert, ahir, en una tarda, hi van haver dos accidents importants a la zona del Maresme. Un es va produir a Llavaneres, un vaixell va embarrancar contra, bueno, aquestes roques que queden a tocar de la costa, però que estan al mar, però que no se les veu, però queden molt a nivell de l'aigua, doncs, en una zona molt visible. I poques estona després, tot just una hora o una hora i mitja, això va passar a Llavaneres, a la zona de Port Balís. Una hora i mitja més tard, a Premià de Mar, entre Premià i el Masnou, però en territori de Premià, un veler, també a la deriva, contra les roques que d'alguna manera delimiten la via del tren amb el mar. Ho hem preguntat, no és que hi hagués una situació marítima especialment virulenta, és senzillament que hi ha gent que es posa a navegar amb poca pràctica, amb poc coneixement o prenent més riscos del que són necessaris. Si heu de sortir a navegar, si heu de sortir aquests dies a fer un tomb, o si teniu la voluntat d'aprendre a fer anar una embarcació, sigueu curosos. Al mar la prevenció és primordial i el coneixement de l'entorn obligatori i imprescindible. Comencem aquesta tercera hora que ens portarà a conèixer una nova dona de mar. Abans, però, coneguem el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui ens anem amb una cofradia de pescadors que es troba a una zona central del país, és el cas de Vilanova. Ivan.
Doncs avui baixem a la confraria de pescadors de Vilanova i saludem a aquesta hora de la tarda el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la jornada avui?
Bé, aquest matí, pues, força bé. Sardina, seitó, peix jove, però sense, no és un preu extraordinari. Caixa de sardina ha anat sobre entre 12 i 15 euros, la de seitó ha anat sobre 20. Bueno, però pel peix que és i per les caixes que han hagut, força bé.
Veníem, Josep, d'una setmana amb els i baixos. No sé si aquesta setmana continueu igual o podem dir que es comença a normalitzar.
Aquesta setmana, tant ahir com avui, força normal. Ara, de moment, també només tenim les barques de la nostra confraria, les que estaven aquí de la zona de Castelló i alguna de Barcelona, ja van retornar cap als seus llocs, perquè, afortunadament per ells, també estan agafant peix a el que seria la seva zona. I llavors, tot i que només hi ha les nostres barques, de moment bé. Cap al final de setmana es preveu canvi, però encara no hi hem arribat.
Encara és d'hora, per treure conclusions, però en general la setmana ve, pel que fa a captures, també?
Sí, força normalitat, tenint en compte que, com que Tarragona estan també amb l'aturada biològica, la zona de pesca queda una miqueta retallada, perquè les nostres barques, sobretot l'arrossegament, m'estem parlant, arrossegament, no poden passar del que seria el límit entre Cubelles i Cunit, que marca la província. Ah. Llavors, el que és pesca d'artesanal i això sí, però l'arrossegament ha de quedar, diguéssim, de Cubelles cap al nord, i això fa que hi hagin petites zones que habitualment hi pesquen, que evidentment ara no hi poden pescar.
De fet, és estrany perquè portem unes setmanes, que és el que dius, veiem quantitats normals, podem dir moderades, però fa temps que no veiem aquestes grans quantitats de peix capturat. És difícil, trobar-se amb més de 100.000 quilos?
Sí, la veritat és que sí. aviam, el que l'estadística la fa pujar molt, evidentment, és el peix blau.
Uh-huh.
O sigui, sardina seitó, si hi ha bones captures de sardina i seitó diàries, i a més, si, com fins ara doncs, teníem embarcacions de fora, això fa canviar molt l'estadística en quant a quilos. El que és l'arrossegament i artesanals, etc., sempre es mantenen una miqueta millor, una miqueta pitjor, però es mantenen en una línia molt plana.
Com sempre, molt bé el saitó, molt bé la sardina també, però si destaquem alguna espècie, aquesta penso que és la gamba, eh? Molt bé la gamba també superant els 1.000 quilos.
Sí, justets, però superant els 1.000 quilos, i repeteixo, hi ha un parell de zones que es pesca normalment també la gamba, que seria més cap a la banda de Calafell, etc., que ara estan restringides, i per tant tot queda una miqueta més fluixet. Però tot i així, el preu també ha augmentat una miqueta, per lògica, hi ha menys, al no haver-hi Tarragona, doncs hi ha menys oferta, la demanda continua sent la mateixa, el preu ha pujat una mica, res exagerat, però una cosa compensa l'altra.
Perquè, Josep, es podria dir que 1.000 quilos de gamba us poden arreglar la setmana?
Seria millor una mica més, eh? Uh-huh. Les coses com siguin, tindríem que estar per anar bé sobre els 1.500. Però, esclar, també hi ha cada setmana, com aquell que diu, hi ha un dia o que no hi poden pescar o que totes les que pesquen a la gamba no hi accedeixen perquè hi ha mig mal temps, i això fa molta mal.
Perquè a quan es ven la gamba de Vilanova?
Bé, hi ha tres tries. Això està, hi ha la grossa, hi ha la mitjana i hi ha la petita. De promig, eh? Estem parlant de promig perquè sempre les coses van dia a dia i barca a barca. Però de promig, per exemple, la gamba grossa la setmana passada va sortir vora 65 euros el quilo, vora 39 la mitjana i vora 23 la petita. Repeteixo, cada dia és diferent, eh?
Clar.
Estem parlant de 23, pot haver-hi un dia de 18, evidentment, i un dia de 30, oi? Però aquests serien promitjos.
En tot cas, Josep, finalment, com es presenta la resta de la setmana? Previsions que teniu?
En principi, bé, amb un interrogant per divendres.
Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Fins la propera.
Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Realment interessant, eh? I preus que, d'alguna manera, serveixen per posar una mica a nivell el preu en què cobren els pescadors les peces i les que paguem nosaltres a les peixateries. Tant de bo segueixi sent bona aquesta setmana per la confraria de Vilanova i la resta de país.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
I seguim parlant de pesca, i per fer-ho, en apartat de tradicions, avui ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Judit.
Sí, perquè avui descobrirem com se pescava antigament a les basses del Delta de l'Ebre, i per fer-ho parlem amb Guillem Comí, una persona molt implicada en conservar les tradicions del Delta.
Guillem, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, bona tarda. Es pescava molt diferent aquí al Delta abans que ara, o no?
Oh, sí, efectivament. Al Delta de l'Ebre hi ha tradicions ancestrals que no canvien. En aquest espai natural, a la desembocadura del riu, el temps sembla que no passa. Els pescadors de la Rap i de l'Ampolla pesquen de tota la vida d'una manera ben particular. Ho fan a les bases litorals del Delta, a mars de pesca antiquíssims, molts d'ells citats per Cristòfol Despuig al segle XVI, i encara es conserven. A l'obra de Despuig pensa que se n'esmenten 26 arts i ormejos propis de la zona de la desembocadura de l'Ebre, i la gran majoria d'ells ignorats a la resta de la costa mediterrània. És a dir, que té mèrit la cosa, no? Però això, Cristòfol Despuig deia que els pescadors d'aquesta regió eren els que en sabien més de tot el Mediterrani, perquè al pescar entre els ambients aquàtics diferents, a la mar, al riu i a les basses, doncs havien d'utilitzar per aquestes ocigars de pesca singulars, adaptats a aquests medis aquàtics. I avui, podríem parlar... Sí, digues, Lluís.
Guillem, quins són els orígens de les pesqueres al Delta de l'Ebre? Quan se va començar a pescar les basses d'aquí del Delta?
La primera referència històrica que coneixem sobre l'organització de la pesca a les basses és de l'any 1149. A la carta de població de Tortosa, Ramon Berenguer IV feia donació de la pesca a les basses i de l'explotació de les salines dels habitants de Tortosa. I en quant a l'origen del gremi de pescadors... Sí, digues.
En quines basses se pescaven en concret aquest gremi de pescadors que estàs explicant ara?
Sí, se pescaven totes les basses del Delta, però les que estaven agremiades, que pertanyien al gremi de pescadors de Sant Pere, eren la de l'Encanyissada i la Tancada, que estan a l'Hemidelta esquerre, perdó, a l'Hemidelta dret, i el Canal Vell i la Goleta, que estan el Canal Vell al terme de Deltebre i la Goleta al terme de l'Ampolla, a l'Hemidelta esquerre. Però també estava la bassa de Buda, o la bassa d'Empradot, però que ja la pescaven els particulars, els propietaris de la bassa. La Platjola també, altres basses de menor importància, però que no estaven agrupades o gremiades en la Societat de Pescadors de Sant Pere.
Com eren aquestes basses abans? Perquè entenc que ara el Delta no és igual, no?
No és igual. Les basses han anat reduint el seu perímetre, primera, doncs, pels efectes, o sigui, climàtics, i segona, perquè també val a dir que hi ha hagut molta espoliació, perquè els conreus de l'arròs han anat esgarrapant la part, els lindes de les basses s'han anat apropiant del perímetre de la bassa. I això, doncs, ha deixat, doncs, la bassa de l'Encanyissada, que era enorme, doncs, ha quedat, doncs, reduïda gairebé a la meitat. I la de la Goleta, totes en general.
Quants de pescadors pescaven en aquestes basses? Perquè no tothom podia pescar-hi, s'havien de donar uns permisos prèviament.
O sigui, l'hora de pescar era dels pescadors agremiats, és a dir, de tots els socis de la confraria de la Societat de Pescadors de Sant Pere. Entre tots es feia un sorteig cada any per designar els pescadors que anirien a pescar-hi durant la temporada. El sorteig se realitza amb els bombos, com tota la vida s'ha fet, i cadascun dels quals correspon a una pesquera. Cada bombo conté les boles numerades de cada soci, i a mesura que van traient se canta el número del pescador agraciat. La temporada de pesca és de l'octubre a febrer, tots aquests mesos. Ara mateix no s'està pescant, no? I als anys 30 del segle XX, el sorteig que se celebrava llavors a Tortosa, en aquella època s'assignaven 24 pescadors a l'Encanyissada i 16 pescadors a cadascuna de les altres pesqueres. Actualment la xifra és molt inferior, és de 4 pescadors a la Goleta, a la pesca d'Angula, 12 pescadors a l'Encanyissada, 8 a la Tancada i 10 al Canal Vell, amb els corresponents guardes de cada bassa. En total, des d'aproximadament 1.000 socis de la confraria hi participen 37 persones. Cosa que abans eren més del doble, que és el triple.
Com es calcula i com es determina, o com es determinava el nombre de pescadors al qual tenien dret a pescar? Perquè el que queda clar del que estàs explicant és que el fet de que poguessis pescar era una sort, era un premi, et resultaves agraciat.
Bueno, pues lo que era necessari era ser pescador. I llavors aquest dret s'heretava als fills, si eren pescadors. El requisit era aquest, i fer-se socis de la Conferència de Pescadors de Sant Pere.
Però si hi havia 37, o n'hi havia 40, o n'hi havia 35, com es determinava? És a dir, per què 37 no 40, o 32?
Perquè calculàvem que era suficient per a participació en aquest planter, en aquesta camarada que diem aquí en Aragó, en Bernacle d'aquí, hi havia prou per a l'explotació temporal de la bassa. La podíem pescar més, però en 37, en aquella època, que es capturava més peix, ja era suficient. Ara no calen tants, perquè les captures són menors.
Durant tota aquesta temporada d'octubre a febrer, els pescadors vivien a les barraques de cada bassa i durant les festes de Nadal i Pasqua la família podia anar i conviure amb els pescadors, no? Explica'ns això, que és molt curiós.
Sí, doncs a l'entorn de la bassa, de cada bassa hi ha la casa dels pescadors. La seva distribució consta de les habitacions, normalment de dues places, els lavabos i les dutxes, el menjador, on tots els pescadors fan totes les menjades junts, la cuina i el rebost, i un petit taller per a eines que si cal fer alguna reparació a la casa. Però antigament no hi havia habitacions, i dormien tots a la mateixa sala en lliteres individuals. Tampoc hi havia quarto d'asilo ni inodoro, no? Les necessitats fisiològiques se feien a cel obert als escampats que envolten la casa dels pescadors. Aleshores, cada setmana la camarada se partia, eren dos canes, o sigui, una es quedava al passar el cap de setmana, perdó, tot el fi de setmana, a la pesquera, i l'altra anava a casa. I això també es feia per Nadal i per Sant Joan, i per Tots Sants. Una camarada, en lloc d'anar a passar el cap de setmana, es passava tota una setmana fora, i se'n quedava la meitat. I llavors aprofitaven, el Nadal i Tots Sants, que ells en diuen en arguat vendes, aprofitaven que anessin els familiars i podien ocupar les lliteres que deixaven buides els altres companys que se n'havien anat a passar les festes a casa.
Quan estem parlant de les èpoques de l'any més dures, és a dir, dels mesos de més fred i també dels mesos de més festes familiars, aquesta era l'única etapa de l'any en la qual aquests pescadors pescaven, o era una... es dedicaven a aquesta pesquera i els altres mesos en feien una altra?
No, a les baixes només es pescava en aquesta etapa, o sigui, del mes de març fins... No, del mes de febrer fins al mes de maig. I algunes, no? Altres potser eren més aviat, però funcionava així. Si consideraven que en aquest espai de temps era suficient per explotar tota la recursos de la bassa, perquè també hi havia canvis atmosfèrics, els temporals de llevant, potser eren més accentuats, i eren millor per a pescar que no les calmes, no? Perquè la bassa volia que hi hagués circulació de corrents d'aigua de la mar a la bassa, de la bassa al mar, perquè en aquest trànsit era quan els pescadors capturaven els peixos.
De fet, utilitzaven diferents arts de pesca en aquestes basses, sí, no? Sí. Arts tradicionals, també.
Sí, la pantena, que n'hem parlat aquí. La pantena és una modalitat de pesca massiva, sí, que consisteix en bastir una estructura fixa en forma d'un gran embut fet de malla de xarxa, i que aprofita quan el peix surt de la bassa per anar a la mar, el capturen, queda atrapat. Llavors, un cop atrapat mitjançant aquest ormeig, els pescadors el trauen després en salabres i el passen als vivers al costat de la pantena per a la seva venda posterior. Jo, justament, ahir parlava d'un pescador de l'Ampolla, que es diu Josep Curplaixa, que als anys 50 me va explicar que a la pantena de l'Encanissada en un sol dia van agafar 10.000 quilos de peix, sobretot anguiles i lissals.
Déu-n'hi-do.
I quantes hores?
Li vaig repetir la xifra, diu, sí, diu, a més era habitual en aquella època, en una nit de fort vent de dalt, de fort mestral, i que la massa baixava a tope, doncs allí les pantenes aquestes, que eren les embuts que impedien la sortida del peix i es quedava atrapat, doncs era sonat en aquella època. Perquè,
en aquella època hi havia moltes més espècies i molts més peixos, tal com has comentat, Guillem, i les jornades laborals... Quan duraven? Quantes hores estaven pescant a les basses?
Podien estar tot el dia. Quan hi havia peix, havien d'estar pendents. Quan baixava la pantena, hi havia dies que no, però hi havia dies que havien d'estar pendents, que és o baixa la pantena el peix. Doncs havien d'estar allí i fent velles per la nit, guardes per la nit. Llevaven de quan en quan a traure el peix i posar-los als vivers del costat, perquè s'aguantés viu i esperar que l'endemà o al cap de dos dies, normalment feien cada dia... enviaven una barca, una muleta, que es dia l'enviada, a portar-les a port. Les baixes de l'Encanissada tancada portaven al port de la Ràpita i les de la banda esquerra les portaven al port de l'Ampolla. I aquí era quan entraven les dones. Les dones, justament, quan els pescadors feien les amiades del peix mitjançant una muleta, els ports citats, llavors elles el rebien, el traien en paneres, el pesaven, l'encaixaven amb gel per aconsellar-lo fresc, negociaven amb els arrieros, els caginers, la seva venda, prenien nota de tot i el cobraven. I a més també s'encarregaven de comprar tot allò que es necessitava a la pesquera, ho enviàvem amb les mateixes barques de les enviades, perquè no cal tenir present que els pescadors, o sigui, havien de subministrar-se, menjar i tot el que els fes falta. La mateixa enviada, quan tornava de deixar el peix al port de recepció, els portava, doncs, la vianda, que els ho compraven les dones.
I aquí era quan... Durant els mesos d'estiu, Guillem, no, ningú pescava en aquestes basses?
No, només quedava a les basses un guarda, que vigilava, doncs, que no hi haguessin furtius, que en fi, i vetllava, doncs, pel manteniment de la casa de pescadors. I quan venia tota la camarada, doncs, llavors el guarda era un mes d'allí. O sigui, perdó, era quan ell feia vacances i no tornava fins que començava a treballar el període de veda.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i guanyàvem prou diners per viure tot l'any o no? O només era subsistència?
Mira, jo he de dir que aquestes basses, històricament, han estat riquíssimes.
Sí?
Tots els pescadors, ampolleros i millors capitans, eren membres, com hem dit abans, perquè heredaven el dret. Però la pesca era tan rica que els afortunats en el sorteig ho consideraven com si els hagués tocat la loteria. Sobretot en el cas de la bassa d'Encanissada o la Tancada, que hem citat a Desca, la d'Encanissada en una sola nit van agafar 10.000 quilos d'anguiles. Ja que el Canal Vell i la Goleta, tot i ser rentables, no tenien el potencial de les altres dos. I el que tenia la bona sort de pescar-les, molts es podien pagar la casa o comprar una finca, o els joves independitzar-se i casar-se gràcies a una sola d'aquestes pesqueres. Era, a més, es corria la veu per tot el poble. Quan arribava el dia de Sant Pere, que es feia el sorteig a Tortosa o a Sant Carles de la Ràpita, era la notícia que corria com la pólvora.
Clar.
Ja, fulano ja ha tocat la Tancada, mengano ja ha tocat l'Encanyissada, citaven les més importants. Que les altres també eren rentables, el Canal Vell i la Goleta eren rentables, sobretot per la pesca de l'angula.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i això fins quin any has dit que va funcionar?
Això fins als anys 60 era rentable. I a partir d'això va començar ja a anar en decadència. I en fi, o sigui, i no es pot fer res més. Vull dir, han intentat, o sigui, obrir les goles més perquè l'aigua de la mar penetra més dintre la bassa, però no, el delta està molt tocat de mort. I això ja s'ha començat a notar molt en el perímetre de les basses, però també en la fauna que les habiten, que habiten les basses. No hi ha tant de peix com hi havia abans.
Doncs escolta'm, ha estat un plaer recordar aquesta manera de pescar, eh? En l'apartat de tradicions, sí. Guillem, hem après molt avui. I sobretot ens hem fet la idea de la duresa d'aquella època, eh? I de com han canviat les coses d'un temps ençà. Escolta'm...
Molt dura, però era una
tant.
Sort.
I tant.
Una sort que la gent, bueno, es feia cases, comprava una barca de pesca...
De tot. Escolta'm, Guillem, ho hem de deixar aquí. Seguirem aprenent més endavant, d'acord?
D'acord.
Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. A reveure. Fins ara.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Diada del Llibre, posant L'Escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'Escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants es veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, A, Kimi, A, Mi, Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública del Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre la vivienda per a homes i mujeres.
Mourem polítiques de lideratge del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú, treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
voler-ne fer tants, s'ha perdut aquella carona que tots deien de bon Jan. Ja ho sé, per cada tron, una esperança de canvi, però potser tampoc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I arribem a aquell moment dels dimarts que ens agrada tant aturar-nos, conversar, dialogar i conèixer. Conèixer i sobretot donar aquesta visió femenina del món marítim, del món marí, que, bueno, ho hem reivindicat moltes vegades, ha estat silenciat i que, com hem pogut veure, afecta i abraça diferents àmbits, no? Diferents sectors, des de la navegació a la sostenibilitat, passant per la pesca, etc, etc. Avui ens aturem a la vessant científica, a la vessant més propera a la investigació i a la divulgació de tot allò que hi ha sota aquesta petita làmina que tots veiem i tots coneixem, que és l'aigua superficial del mar, i a la seva profunditat quilòmetres i quilòmetres de realitats molt diverses. Avui volem conversar amb la Teresa Alcoverro, és investigadora del Departament d'Ecologia Marina del CEAP, que és el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Porta més de 20 anys treballant en aquest Centre d'Estudis Avançats i, bueno, actualment és la sotsdirectora d'aquest centre. Teresa, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, molt bé.
El Centre de Blanes, si em permets, és un centre que, com que es troba entre Barcelona i Girona, entre Palamós i el CSIC, no? En el món de la investigació i la divulgació és molt important, és molt referenciat, però en el món de la ciutadania, en el món social, no se'l coneix tant, i feu investigacions i coses que bueno, són de primeríssim nivell i són de nivell avançat.
Sí, una mica passa una mica tots els centres perifèrics, no? Els que no estem ni a Barcelona ni a Madrid, a vegades, doncs, o a ciutats grans, no? A vegades passa que estem com una mica abandonats, els pobles, doncs, saben que som una gent del CSIC i diuen aquests són científics i tal, però no saben molt bé el que fem. El que sí que és cert, però, és que cada cop més, i sobretot els centres perifèrics, potser per això, perquè estem molt a prop de en pobles més petits, estem participant més en activitats de la societat, no? I dels pobles. I, de fet, doncs, per exemple, tot just ara ens acaben de donar un premi conjuntament amb una escola de Blanes, que és un premi del Departament d'Ensenyament, el segon premi, doncs, per una col·laboració que s'ha fet entre el Centre d'Estudis Avançats i una escola, el Josep Maria Batlle, on doncs, els científics han apropat la ciència en una escola de primària i perquè els nens doncs, tinguin una mica més de vocacions científiques. És a dir, que potser sí que costa a vegades una mica de veure aquests lligams, però si estàs a prop, van apareixent. O sigui que, de fet, portem bastant de temps, sobretot a les escoles, que és on ens agrada molt anar, no?
No amb això, abans d'altres qüestions, I què aprenen els nanos i què els sorprèn?
Bueno, els nanos, i sobretot els petits, són la cosa més curiosa. És aquesta curiositat, no? Dintre de bueno, sempre s'ha dit, no? Que tota aquesta curiositat que tenen els nens després desapareix moltes vegades, no? I, per tant, un científic que és molt curiós, amb qui a vegades s'entén més, potser són amb els nens més petits, perquè fan exactament les mateixes preguntes, o inclús molt millors, que les que et puguis fer tu, no? I, per tant, jo crec que hi ha una connexió immediata entre els científics i els nens fins a una certa edat. Després ja els agafa aquelles vergonyes i aquelles menes, i cada cop es van com retrent, i després, quan ens fem adults, doncs aquella curiositat moltes vegades desapareix, no? Per tant, doncs, bueno, trobar-nos amb aquests nens és com trobar-te una mica doncs, amb tot allò, i et fan aquelles preguntes que a vegades tu ja potser t'has oblidat de fer-te-les, no?
Per tant, és un feedback, eh? És a dir, vosaltres els hi ensenyeu, ells us recorden preguntes que de tant en tant cal fer-se.
Les més bàsiques, que a vegades tu ja no te les fas, no?
Com quina, va?
No sé, o sigui, potser tu estàs estudiant una cosa i estàs endinsat i estudies, no ho sé, no? Doncs els prats de les Fanaromes i l'aigua i tot, no? I venen i et diuen, i jo què sé, i per què es blava l'aigua, no? I tu en aquell moment dius, ostres, no? O sigui, que preguntes molt bàsiques que bueno, que potser en aquest cas doncs aquesta sí que la sabria respondre, però que n'hi ha moltes altres que potser no te les estàs preguntant de lo bàsiques que són, no? I els nens t'ajuden una mica a situar-te, no? O per què és important conservar-ho. I preguntes bàsiques que a vegades doncs, com a societat també ens hem de fer. Els nens les fan sempre.
Per què és important conservar-ho? Per què és important conservar tot l'ecosistema marí, sobretot aquest que tenim molt a prop d'on vivim, a escassa distància?
Bueno, aquesta potser és una pregunta una mica antropogènica, no? O sigui, per què és important conservar una cosa per nosaltres? Bueno,
o pel planeta.
Clar, el planeta tira. És a dir, tira sense nosaltres i si no ho conservem també segurament tirarà. I al final, doncs, potser l'única cosa que passarà és que potser nosaltres ens extingirem, però la vida continuarà. I llavors aquests planetes, aquests ecosistemes, etcètera, es tornaran a recuperar. Per tant, moltes vegades quan diem conservar i quan intentem doncs, tenir aquest ecosistema que ens agrada, és també des d'una visió nostra. És a dir, doncs, bueno, ens agrada veure-ho com ens agradaria o com ho hem vist nosaltres. Evidentment, nosaltres el que estem fent és eliminar i extingir moltíssimes coses a una velocitat molt més ràpida que la que tocaria per fenòmens naturals o per extincions massives, no? I això sí que, evidentment, és la nostra responsabilitat. Però precisament la conservació també està vista des d'una perspectiva nostra, és a dir, ens agrada conservar allò que ens agrada, allò que trobem bonic, i després, bueno, allò doncs, que ens recorda la nostra infància, allò que ens recorda les nostres referències, i vaja, hi ha molts motius per als quals conservar. I després, evidentment, també hi ha tots aquests motius econòmics, i el camp, el carboni, etcètera, etcètera, que també els pots incloure si són aquests els que t'interessen. Però vull dir, la conservació és molt personal, cadascú pot conservar, potser és aquesta imatge, aquesta idea que tenim idíl·lica, no?
Que tot quedi com està, quan de fet sí. Nosaltres som els primers. Quan deies que ens estem carregant les coses a molta velocitat, sí. El primer que m'ha vingut al cap és si ens ho estem carregant per necessitat o per caprici.
A vegades, és que no ho sé, necessitat o caprici, això és una cosa molt personal, que és el que necessitem i que és el que no necessitem. Segurament necessitem moltes menys coses de les que ens pensem que necessitem. I, evidentment, si necessites coses, necessites recursos. I en el moment que necessites recursos, per aquestes coses que pensem que necessitem, però que possiblement no necessitem, doncs acabes eliminant espècies, acabes eliminant hàbitats i acabes eliminant ecosistemes perquè necessitem espai i necessitem menjar i necessitem viure i necessitem aigua i doncs sí, tenim una forma de viure que ens hem generat moltes necessitats que efectivament no hi són, segurament, no? Però no sé fins a quin punt ens ho plantegem, si estem disposats a viure d'una manera diferent, no? O si estem disposats a que altra gent també visqui d'una manera semblant a la nostra, perquè aquest és el problema.
Val. Clar, els que són més pobres que demanen viure al mateix nivell dels que som més rics.
Exacte, i utilitzar els mateixos recursos.
I qui determina que no tenen dret a poder-ho
fer.
Però fixa't, ens carreguem coses o volem coses que tenim i ens carreguem coses que no sabem que tenim i que, en canvi, les fem malbé. M'explico. Per exemple, tots tenim molt clar que els boscos tenen molt valor. Bosc que hi ha a la muntanya, els boscos. No, no me'n vaig a l'Amazones, me'n vaig aquí al costat, al Garraf o al Montnegre o allà on sigui. Tots tenim molt clar que aquests boscos tenen un valor. Però al mar, com que no els veiem, no els donem cap mena de valor. I ens els carreguem igual, però aquí segurament més per caprici que per una altra cosa, bueno, perquè realment tampoc no en traiem cap benefici del que no hi siguin.
A vegades és per ignorància, a vegades no és ni caprici. Si fos caprici, dius, bueno, mira, encara hi ha alguna cosa. A vegades és que ni se sap. És a dir, a vegades hem fet desaparèixer moltes coses, sobretot al mar, als grans fons oceànics o inclús als fons més propers, sense saber ni que existia, perquè simplement, com que no se sap, no es coneix, es destrueix, doncs, no sé, per exemple, doncs, amb arrossegaments, amb vaixells d'arrossegament, etc. Però és que ni se sabia, potser, que existia, no? Més proper de la costa, doncs, el mateix. És a dir, potser hi ha moltíssima, jo què sé, arriben nutrients i hi ha arribades de nutrients per contaminació, el que sigui. Pots eliminar ecosistemes que ni tan sols estaven descoberts. I, per tant, dius, bueno, jo diria que no és ni tan sols caprici, és ignorància, és a dir, és sense saber-ho, no? Perquè a vegades si ho saps, llavors ja dius, bueno, doncs potser no costa tant protegir-ho, no? A vegades realment destruïm coses que tampoc costava tant protegir-les, no? I aquest és una mica, a vegades, l'absurditat, no?, de la humanitat.
Parlaves ara, per exemple, de l'arrossegament, que és veritat, que s'ha carregat moltes coses, però per entrar també, per equilibrar la balança, no? Aquí, al Maresme, per exemple, però també en d'altres llocs de Catalunya s'ha fet molta resistència a les dragues. Les dragues les contractava les administracions i també s'han carregat Fons Marí.
I
segur que ho sabien, això,
sí,
que s'ho estaven carregant. És a dir, que aquí hem jugat tots.
Aquí és una mica entre jugar aquesta ignorància, amb aquesta no saber-ne massa, el que se sap no fer-ho massa present i que la societat doncs en general ha sigut uns espais que tampoc tenia tan controlats com si destrossen un bosc molt proper, no? O sigui que d'alguna manera ara cada cop ja se sap més i per tant les praderes de Posidònia, per exemple, la gent ja sap quan en té, o inclús potser les germanes petites, no? Per aquí, per exemple, el que teniu no és praderes de Posidònia, però teniu potser zones amb cimodocea, que és una altra anarògama, no? Doncs tot això a vegades, cada cop més la gent ja ho va sabent i a més també els pescadors saben que hi ha espècies associades. És a dir, a poc a poc sí que la gent en va tenint una mica més de consciència. És important que la gent agafi ulleres i tubo i vagi a nedar i nedi i observi. És que jo crec que aquí al final la cosa més important és que la gent sàpiga el que hi ha i observi, i jo el que convido és que igual que anem a passejar per la muntanya, doncs els estius, a part d'estar-nos moltes hores a la platja prenent el sol, que no ens va gens bé, ens posem una bona samarreta, ens agafem unes ulleres i un tubo i ens n'anem a nedar. I veiem
amb això n'hi ha prou?
Per observar,
és a dir, sí, per observar. Dir...
Bueno,
ho dic perquè les ulleres i tubo donen una idea de proximitat a la costa, és a dir, de no haver d'anar de gaire, de no haver d'anar massa endins, per poder veure coses que ens sorprendran.
A veure, és que a vegades tampoc cal fer immersió. És a dir, fent immersió veuràs altres coses. Però si tu t'estàs moltes hores a l'aigua, la quantitat de peixos, espècies, etc., que pots anar observant és impressionant. Inclús en fons de sorra que dius no hi ha res aquí. Doncs acabes veient una infinitat d'espècies que et sorprenen, no? Per tant, a vegades és més important tenir aquesta proximitat, no buscar gaires complicacions. És igual que quan vas al bosc. Home, sí, si te'n vas a l'Alt Pirineu, doncs potser veuràs isards, però és que si te'n vas aquí darrere d'Arenys i te'n vas a passejar, doncs veuràs moltíssimes altres espècies d'arbres o un bosc mediterrani espectacular, no? I segurament arribarà més gent i molta gent doncs tindrà aquest lligam amb la natura, no? Aquesta necessitat i aquest lligam que al final és el que ens fa tenir una sensació de confort molt, molt gran i que ens fa lligar amb aquest entorn i que ens ajuda a protegir-lo.
Però fixa't, els que de tant en tant tenim la sort de poder sortir a navegar perquè ens han... per tenir l'oportunitat, moltes vegades llancem l'àncora allà on ens ve de gust. Entre altres coses perquè fora de quatre zones moltes cartes nàutiques no detallen on pots ancorar i on no pots ancorar.
Val, això, mira, a Balears, ara ja hem fet exemple a Formentera, tenen unes cartes nàutiques extraordinàries amb totes les praderes i saben totes les barques on poden posar el ferro, on poden posar l'àncora, no? Aquí a Catalunya, no tenim encara bones cartografies de les fanerògames, és a dir, de les plantes marines. És a dir, que si tu vols tirar l'ancla, encara no hi ha mapes, en algunes zones concretes sí, però moltes zones és que no s'ha fet una bona cartografia. I per tant, clar, és que fins i tot això és difícil, perquè si no hi ha bones cartografies no podem pas dir o no es pot dir doncs ancoreu aquí o allà.
Clar.
Sí que hi ha una mica d'idea, i després, evidentment, una altra cosa és mirar, no? Moltes vegades ja ho veus,
ja veus
que si tens allà doncs, una pradera de Posidònia no has de tirar l'ancla i ho tiraràs en una zona que hi hagi sorra, no? Però de totes maneres, la cosa més bàsica, que és la cartografia, en moltes zones de la costa catalana no la tenim. O sigui que és com si no tinguéssim els boscos quantificats, que sembla impossible, no?
I és sorprenent. Mira, ara fa, què farà? Un parell o tres de setmanes, un mes, potser, no massa més, a l'Empordà, amb la meva companya, amb la Cristina, referenciàvem un estudi que s'havia fet sobre em sembla que era, no sé si era la Posidònia o alguna fanerògama.
Sí.
Que esperaven trobar, què diré jo, doncs 20 o 30 quilòmetres lineals d'aquesta espècie. En van trobar 80. És a dir, més del doble del que s'esperaven. I estaven sorpresos, perquè van dir, no, és que ens esperaven trobar una petita part...
Això és per pals?
No. Sí, per allà dalt. Sí,
allà és a la cima d'Ocea.
Doncs mira, ja...
Sí.
En aquest sentit, bona notícia. Sembla que tenim més del que ens esperàvem. Mala notícia, no sabem ni el que tenim.
No, clar, és que hi han coses que dius, és que si no es... Vull dir, és una cosa bàsica, si no es fan aquestes cartografies, és molt difícil protegir el que no saps que tens. I per tant, doncs, és, jo penso, un dels aspectes bàsics que necessitem tenir, no? De poder saber, tenir un mapa, és que ja ho tenim de tots els boscos terrestres, no? I tenir-ho al mar, doncs...
Que passa que el fet de no tenir-ho dona la sensació que també ens descarrega de responsabilitat.
Clar.
És a dir, com que no sabem el que hi ha, no sabem el que destruïm.
Sí, no.
I en aquest sentit podem, d'alguna manera, culpabilitzar el canvi climàtic, per exemple, de moltes de les transformacions que es produeixen al medi marí, que al final acabem per aquest camí. És a dir, no, és que això és el canvi climàtic, les aigües, el no sé què, en lloc de, d'alguna manera, responsabilitzar-nos a nosaltres.
Clar, això és una mica... Aquesta responsabilitat... Clar, parlar del canvi climàtic és molt important, evidentment, i és molt important a nivell de societat que hi hagi un camp, una explicació i una que tothom sàpigui què està passant, no? Però a vegades, evidentment, acabem dient, com has dit tu bé, que tot és el canvi climàtic i ens treu la responsabilitat a nivell regional, a nivell dels governs estatals o a nivell dels municipis o a nivell individual. Quan en realitat, en el cas, per exemple, de les fanerògames, encara els impactes més importants són a nivell local. És a dir, que moltes vegades aquest impacte pot ser doncs, a nivell individual, com dèiem, de les àncores, però també pot ser a nivell de la creació de ports. Hi ha totes les platges i totes les arribades de sorra, que després aquella sorra, el primer temporal, se'n va a sobre de les praderes de Posidònia i les mata. O sigui, hi ha moltíssims factors, evidentment la contaminació, tot i que aquesta, s'ha de dir, en les últimes dècades, ha sigut una de les que sí que s'ha aproximat. És a dir, sí que a nivell dels últims 20 anys, jo diria, Catalunya s'ha fet un esforç molt gran en netejar les aigües. I això sí que s'observa que ha hagut una frenada molt gran de
contaminació.
De contaminació. Però encara n'hi ha que estan allà i que sobretot tenen a veure amb aquesta artificialització de la costa, no? Això encara està allà. I per tant, doncs, això és local, això ho podem fer a nivell de municipis. És a dir, no és anar a buscar el canvi climàtic, és una cosa molt, molt local. I aquí tots en tenim alguna cosa a dir.
Però és que del que acabes de dir hi ha dos aspectes. Em quedo per una banda per allò de les aigües i ara aniré a allò de les platges. Allò de les aigües. Fixa't, hem netejat moltes aigües, però ara hi ha un sector pesquer que diu que potser les estem netejant massa de determinats nutrients en determinades èpoques de l'any. També reconeixen que l'estiu i tal, però diuen, bé, és evident que les aigües industrials s'han de depurar, però hi ha determinades aigües que són aportació de nutrients, enriqueixen l'aigua i que no estem aportant.
A veure, clar, el Mediterrani és un mar molt oligotròfic, és a dir, és un mar, oligotròfic vol dir que no té nutrients, és un mar que té molt pocs nutrients i, per tant, té molt poc fòsfor, té molt poc nitrogen, i la producció és molt baixa, és a dir, produeix molt a poc, és com una mica un llac de muntanya, no? Que també li passa una mica el mateix. Clar, evidentment, a la gent que més... sobretot en zones més costaneres, doncs a les sortides dels rius, etc., sí que trobàvem més producció abans del que quan hi havia les aigües i arribaven als rius amb molts nutrients, no? Sí que és cert que també hi ha una menor arribada d'aigües i, per tant, doncs, aquí pot ser que s'hagi, en alguns aspectes, potser baixat més els nutrients. Amb això sí que potser estaríem d'acord. Però, vaja, el mar és un mar amb pocs nutrients, no és un mar amb molt, un mar amb molts nutrients, i tampoc el podem, ens podem passar,
val,
perquè té un equilibri molt fràgil, és a dir, un llac d'alta muntanya, ningú se li acudiria afegir-hi nutrients, perquè mm-hmm, així tindràs més producció i més peixos, perquè el que fas és destrossar-lo. El Mediterrani passa una mica el mateix, és a dir, és un mar amb una producció baixa, i per tant, doncs es produeix poc, i és el que hi ha. És a dir, el que passa és que, clar, aquesta producció baixa l'hem anat traient també, no?, del mar.
Del mar. I l'altra cosa que volia parlar-te, de les platges, i de fet de les platges, de les plantes, de les posidònies, de les algues, també. Jo me'n faig far aquí cada tarda, jo els companys, d'explicar que, bé, que hi hagi determinat tipus d'algues i determinat tipus de vegetació és símptoma de bon estat ambiental i de que les coses s'estan fent bé i que estem recuperant. Però també és veritat que d'aquí dues setmanes o tres ens anirem a prendre el sol a la platja, i quan estiguem allà a la voreta de l'aigua i comencem a veure herbes flotant, i dic herbes, sé que el terme està molt mal utilitzat, però ho faig perquè l'oient ens entengui.
Sí, 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 tant i tant.
Quan comencem a veure herbes flotant, tothom dirà, oh, quin fàstic, això no pot ser, que és que hem de netejar, és que aquesta platja és un rotllo, me'n vaig amb una altra que això no ho tingui.
Sí. Bueno, a veure, aquí el... Clar, hi ha dues coses. Una és que la funció que poden tenir aquestes fulles, val? Per una banda, mirem-ho des d'un punt de vista funcional. Les plantes i les fulles que arriben a la platja, que són, doncs, sobretot més les de Posidònia, que potser les de Cimocea, que no en fan tantes, tenen una funció que el que fan és que protegeixen la platja, és a dir, s'acumulen a la zona més costanera, i és com una mena de cinturó que el que fa és que quan arriben tempestes, doncs també protegeix aquestes platges, protegeixen les dunes, aquest ecosistema que teníem abans i que era un ecosistema natural. O sigui, per una banda, aquestes fulles el que tindrien és, des d'un punt de vista funcional, des d'un punt de vista de l'ecosistema, els serveis, tot això, els serveis ecosistèmics, no? Doncs el que fan és protegir. Igual que també ho fan les plantes a sota l'aigua. Mm-hmm. Allà el que protegeixen és la sorra de sota, va? Però després, clar, hi ha una qüestió de què és el que nosaltres percebem, no? I moltes vegades a nosaltres ens agrada la natura, aparentment.
Aparentment.
Però després, quan veiem la natura com és, ja no ens agrada tant. En realitat, quan diem que ens agrada la natura, potser és que no ens agrada. És que ens agrada aquesta imatge idíl·lica que tenim de la natura, no? I la natura, a vegades, fa pudor, té fulles per allà, fa, ai, quin fàstic, ai, on poso el peu, etcètera, etcètera, però en realitat això és la natura. O sigui, és aquesta la natura que hem d'aprendre a admirar. És això el que hem de ser capaços de dir, doncs això té una gran bellesa. I de fet, per exemple, a Balears hi ha moltes platges on no es toca absolutament res, i tu estàs en una platja que és com una banqueta d'aquestes fulles, no? I la gent posa allà les tovalloles i no hi ha cap problema. I tens l'aigua plena de fulles a la vorera, però la gent que hi va allà, doncs és gent que ho sap apreciar i que sap que està en una platja natural. O sigui, aquesta és la platja natural, no? I l'hem d'apreciar, o sigui...
Però això és per manca d'educació o per... És a dir, manca d'educació perquè no ens ho han ensenyat, perquè ho hem oblidat, perquè hem volgut... Jo tinc la meva teoria amb això, ja l'he dit alguna vegada, jo crec que aquí Los Vigilantes de la Playa va fer molt de mal i ens va ensenyar unes platges que no són les nostres, i hem convertit les nostres en aquelles platges, i hem posat palmeres, i hem posat vigilants, i volem sorra blanca, i volem aigües cristal·lines. I de fet, això no ha estat així. Aquesta és la meva teoria.
Bueno, i clar, és que aquest imaginari col·lectiu, és veritat, pot... O sigui, per què volem les platges, no? O sigui... Què és el que busquem d'una platja?
Això és una bona pregunta.
I de fet, clar, aquí, bàsicament, moltes vegades, el que hem buscat a les platges és anar a prendre el sol. O sigui, ja d'entrada, això és un sense sentit. És a dir, com un es pensa que es va torrar en una platja perquè li agafi càncer. Vull dir, és que és una cosa que és un sense sentit, no? Però dius, bueno, mira, és una sensació que et pot donar un cert plaer, etcètera, etcètera. Però en realitat és una desconnexió de la natura increïble. O sigui, aquestes platges eren dunes, i eren dunes que estaven plenes de lliris, i estaven plenes de flors, i era una cosa absolutament paradisíaca abans, evidentment, no? O sigui, ara aquí pràcticament ja no en tenim de dunes, però si te'n vas, per exemple, a Sardenya o a alguns llocs d'aquests, veus aquestes platges que dius, mare de Déu, no? Què teníem aquí? I inclús doncs, el mar, o sigui, l'aproximació amb el mar, de nou, el mateix, és a dir, com ens aproximem en aquest mar? És un mar que com més transparent, aquesta imatge, no?, de transparent. A vegades la gent diu, és que a mi m'agrada quan es veu el blau, aquest turquesa, no? Però a vegades aquest blau turquesa és perquè has eliminat totes les plantes de sota. És a dir, que el que és més natural potser és aquest fons verd, no?, el que tens les plantes. Sí que hi ha molta mitificació i segurament els
vigilants de la platja sí.
o aquestes platges paradisíaques. Les platges paradisíaques, jo treballo molt en llocs que estan molt allunyats, no? Jo sempre ho dic, les platges paradisíaques, quan hi vas a parar, les que són paradisíaques
de veritat,
quan hi vas i arribes a la costa, al cap de 5 minuts estàs corrent perquè estàs ple d'insectes, val? Perquè hi ha moltíssimes mosques, bueno, aquestes mosques que arriben i que se't posen a sobre, però que pots arribar a estar negre, de com pot arribar a ser. Està ple de serps, està ple de... Bueno, és dificilíssim estar-hi, vull dir, nosaltres que a vegades hem d'acampar, vull dir, és una bogeria, has d'entrar, posar-te dintre d'una tenda, tancar-te ràpidament, això és una platja paradisíaca i natural.
Va.
Això és el que és, no? I per tant, pot ser un infern, però és natural. I clar, si nosaltres el que volem és estar plena de cocodrils i estar plena d'altres coses i ja està. I nosaltres el que volem doncs és una cosa que és com una piscina que continuï. I doncs això és... I jo crec que potser el que hem d'aprendre és que potser no és tan còmode i potser apreciar... Bueno, jo és el que aprecio.
Sí, sí.
A mi el que m'agrada és una platja amb les fulles i m'agrada una platja...
Naturalitzada.
Exacte, i que sigui com era abans, no?, una mica.
Ja ens hem menjat pràcticament tota l'entrevista. Jo hi ha una pregunta que em quedo i queda en l'aire, i és per què volem les platges? És a dir, per què anem a la platja? No per què anem a prendre el sol, per què volem les platges? Què esperem d'una platja? Jo crec que aquesta és una pregunta que haurem d'anar reformulant al llarg de les properes setmanes aquí al Far. M'he quedat de parlar moltíssimes coses. Volia parlar dels boscos submergits i de totes aquestes qüestions, però jo crec que, Teresa, podrem tornar a xerrar un altre dia, si et sembla.
Com
perquè
vulguis.
Ens hem perdut en un món que jo crec que toca, i és interessant, aquestes reflexions.
Sí, sí.
I que, sens dubte, ens han generat un cert neguit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. I bona feina a la gent del centre de Blanes.
Perfecte.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Així nosaltres posem punt i final al programa d'avui. Demà tornem a les 4 amb moltes més històries i parlant, com sempre, de mar. Fins demà.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Motxilles fent rebaves amb surt el blau. Sol ser d'un peu de rei que espanta, seny i valor, no et cal.
Bona tarda, són les 7.